soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
5 minuts, passen de 8:45 del vespre. Hem analitzat la part legal, sentimental, del que està passant amb Leo Messi, la seva sortida pràcticament segura del Barça. Veurem en quina modalitat. I el que, com deia el Ricard, hem de començar a plantejar-nos és que el Barça no tindrà Leo Messi aquesta temporada que arrenca, que tampoc no tenim gaire idea de com serà la plantilla de Ronald Koeman. Per tant, aquest és un capítol que ens reservem per quan tinguem més pistes. I el que sí et vull preguntar és una cosa tan fàcil o tan difícil, que és què guanya i què perd el Barça sense el que ha estat la seva pedra angular els últims 10-12 anys.
Bé, jo crec que la primera és fàcil. Jo crec que no guanya res. O sigui, crec que seria un sacrilegi dir que el Barça guanya amb la marxa de Messi. Una altra cosa és imaginar-nos que un dia això havia de passar i, per tant, en el moment en què passi, diríem que hem de continuar vivint, no? I aleshores, en el dibuix del nou Barça, ens podem trobar coses que siguin diferents a com eren ara. Però em costa molt imaginar que tinguin millor rendiment, però que seran diferents, sí. Què perd? Home, perd algú que resol situacions o partits, que dona rendiment sense necessitat d'una bona expressió col·lectiva, que et pot aparèixer en qualsevol espai o zona del camp i et pot marcar diferències. Algú que és capaç d'en una mala temporada i en una situació difícil fer més de 30 gols. Clar, és que això... I sobretot perd, Jordi, una cosa que és que el que feia que ara molta gent s'assegués a veure un partit del Barça, que era, bé, vaig a veure Messi, no? Sempre, saps que sempre et deixava alguna escena privilegiada i aquestes escenes desapareixeran. A partir d'ara, la gent quan s'assegui a veure el Barça s'haurà de seure a veure què fa el Barça. Ara no, ara sabia que n'hi havia una amb el 10 que encara que les coses anessin malament, doncs et deixava una imatge que la podries tenir guardada en el teu racó del plaer, diríem. Futbolísticament, jo crec que ara som en un moment en què Messi ens commociona, però que hi haurà un moment en què haurem de fer...
Sí, deixa'm dir, Ricard, que és que no ens estan deixant ni fer el dol.
Exacte.
Perquè Figo, d'un dia per l'altre, se'n va al Madrid, i suïcidis, gent tirant-se al metro, jo entre ells... Però clar, és que encara és... Però bé, marxa o no marxa?
Sí, però
sí,
això...
sí, conteu que marxarà, però encara no s'han de reunir amb el pare.
Bé, però, jo vull però estàs tenint temps per mentalitzar-te.
No, estic mentalitzat. Jo ja estava mentalitzat gairebé, diria que abans, però...
El dol
no,
pot
no
durar-te
començar...
tota la temporada, el dol, no pateixis per això.
El problema del dol serà que el passis i al final es quedi, perquè llavors haurà... No, ho dic de debò, llavors hauràs de passar el dol d'aquí un any o dos o tres una altra vegada.
Bé, home, sembla bastant segur que si no tenim dol aquest any el tindrem el vinent.
Per això.
Però com a mínim podrem fer la gira d'acomiad.
Això no ho saps, perquè el motiu pel qual Messi no marxa és que no, el projecte no l'il·lusiona. Si ell es quedés, el març...
Dóna un any de marge perquè el projecte l'il·lusiona.
Clar, al març arriba una nova gent, amb unes noves idees, veurem si han... una nova estructura i potser aleshores sí que il·lusiona.
No em feu això, que és lleig. Que
bé, no, el
és,
que jo et volia dir és que,
el
és que, ara que
no.
Avui que comenceu al Tot Costa, proposo que hi hagi el tema Messi per una banda i el tema Barça per una altra, perquè correm el risc que el tema Messi ens devori la situació del Barça, que jo diré que m'atreveixo a dir que no és de reconstrucció, sinó que és de pròrroga de l'agonia. O sigui, aquesta temporada jo no m'imagino cada cop i volta. Va, és que això... ja comença d'una altra manera. No, perquè jo m'imagino que això passi quan la reconstrucció sigui estructural, de dalt a baix. És a dir, quan hi hagi algú que triï un projecte esportiu que vagi en un rumb determinat i que triï un entrenador que executi aquell full de ruta i que l'entrenador busqui jugadors aptes per desenvolupar aquell full de ruta. Això no ha passat. Aquí s'ha buscat un entrenador per intentar que resolgui en 4 dies una situació que no la pot resoldre Koeman i que, per tant, això serà la pròrroga de tota aquesta etapa d'inèrcia, eh? veurem com s'ho fa Koeman per intentar que, com a mínim, estabilitzar això. Aleshores, coses que m'imagino que quan no hi sigui Messi el Barça tindrà. M'imagino, sobretot, i crec que pot lligar amb el que Koeman pugui fer, és que l'equip sigui molt més disciplinat posicionalment. Messi era la més dolça de les hipoteques de la història, no? Però, evidentment, Messi tenia una llibertat al terreny de joc que obligava que els futbolistes haguessin d'interpretar en cada moment què faria Messi. Si anava una pressió, si saltava tu al darrere o no, si anava cap a dintre, qui ocupava les zones exteriors, si volia jugar fora, qui ocupava les zones interiors. Per tant, havies de mirar el far i a partir d'aquí reinterpretar. I no hi havia jugadors tampoc tan madurs tàcticament com per anar rellegint constantment el joc. Ara, de cop i volta, com que no hi haurà un futbolista que desestabilitzi, diríem, la disciplina, perquè Messi necessitava llibertat per explotar, doncs tothom més o menys sabrà en quin espai, quin rol té, i m'imagino, per exemple, bandes obertes o més obertes, amb extrems, que els laterals no haguessin d'omplir els carrils en atac perquè els jugadors de banda anessin cap a dintre. Ho hem vist, eh? Ahir repassàvem a TV3 alguns partits d'aquesta temporada sense Messi, i Ansu Fati i Dembélé obrien les bandes. És un equip més harmònic. Probablement menys capaç de marcar diferències, i per tant que hi haurà partits en què tindràs molta disciplina posicional, però et faltarà justament aquella sorpresa.
Durant anys el Barça ha guanyat partits en què era pitjor que el rival, i ara és possible que li passi que, sent millor com a equip, potser no els guanyi.
Exacte, sí.
Jo crec que això és el principal efecte.
Que jugui millor...
Com a equip, ens agradi
que
més.
Que vosaltres direu que ha estat injust, diríem,
que ho ha merescut,
però no guanyarà. I jo diré que sí, que ha jugat millor, però que s'ha oblidat de marcar les diferències a l'àrea rival, que és el que feia Messi.
Tinc una última pregunta pel Ricard, però abans, aprofitant que hi són el Daniel...
I llenço una molt ràpida. I per mi... el canvi de rol de Griezmann.
Aquesta era la pregunta.
O sigui que no, jo crec que un mal fitxatge des del punt de vista col·lectiu, com que és un fitxatge d'un cromo, en un moment de dalt a baix, tu diríem que el cromo, si el penges, l'enganxes bé, l'alliberes, el poses en un lloc central, i doncs de cop i volta torna a fer goig, ell augmenta la seva autoestima, els jugadors del voltant passen a veure'l com d'un complement a un pilar, i evidentment que Griezmann té talent per jugar a futbol, perquè si no hauria estat campió del món ni l'haguessin vist el que hem vist. I aquest és un exemple, perquè jo crec que és el capital des del punt de vista ofensiu, que és on crec que el Barça notarà l'absència de Messi i probablement la de Suárez, i per tant on tindrà la caiguda més gran. Però hi haurà altres futbolistes com joves com De Jong, que podia sentir-se intimidat ara en segons quines situacions, però no per Messi, sinó perquè era el seu primer any, que ara serà el segon. És a dir, jugadors que canvien el rol, que han d'assumir d'altres, en Sufati, no ho sabem ara perquè en descobrirem, però el cas de Griezmann em sembla que ha de passar a ser la llibertat que tenia Messi, doncs no tanta, perquè jo crec que s'ha d'ajustar a una posició central, probablement per darrere d'un davanter, però on ell passi a ser, diríem, una mica l'eix de l'atac.
Recordem que Messi i Suárez, en un any que tots plegats, entre lesions i nivell futbolístic, considerem que ha estat discret, em sembla que se'n van a gairebé 60 gols entre els dos. Per tant, d'algun lloc els haurem de treure. Dani, Marcos, què creieu que hi guanyarà i què hi perdrà el Barça futbolísticament sense Messi?
El que hi perd, jo crec que és evident, i ho ha explicat molt bé el Ricard, per intentar ser positius i buscar alguna coseta que evidentment no et compensa, però hi ha una acció molt típica d'alguns jugadors, perquè tampoc n'hi ha tants, però alguns jugadors del Barça que desequilibren, trepitgen àrees, se'n van cap a dins i la jugada demana que acabin ells. El perfil en el que reben demana que acabin ells. O sigui, tot està encaminat perquè rematin ells, però hi ha un moment que se'ls para el cervell i se'ls engega una llumeta, estic jugant a l'equip de Messi, on és Messi, vaig a donar-li la pilota a Messi. Això desapareix. Això teòricament és bo. Evidentment té la part dolenta, que no hi haurà Messi per resoldre, però a partir d'ara les jugades seran més naturals. Els futbolistes prendran les decisions lliurement sense pensar automàticament, que ja sé que era un recurs a favor i no en contra, però d'estar obsessionat de li dono a Messi abans de resoldre jo, tot i que la jugada ho demani. I per l'altra banda, amb Griezmann tinc dubtes. Estic convençut que tindrà molt molta més importància, però tinc dubtes posicionalment perquè no sé al costat d'aquí. És a dir, el millor Griezmann l'hem vist amb Giroud, no?, i amb Diego Costa. És a dir, un 4-4-2 i dos davanters.
De segon punt amb Llibertat.
I qui serà el nou que acompanyarà
Aquesta
Griezmann?
Aquesta és la gran pregunta per mi, eh?
Qui serà el nou? Si Koeman voldrà jugar amb extrems purs, perquè això ja voldria dir gairebé jugar amb quatre davanters, jo això...
Però si a la llista té jugadors com Wijnaldum, pensa que és per... Estic convençut que és per jugar amb...
A mi això em té molt inquiet.
Amb quatre davanters.
Em té molt inquiet i el primer
perquè
dia...
Perquè si no, no vas a buscar Wijnaldum.
El primer dia no voldria entrar però, en el nom de Wijnaldum.
Però entens, no?, que,
sí, entenc,
que
entenc,
forma part del,
entenc perfectament,
del pla.
Entenc...
Escolta'm una cosa, però no has escoltat Arturo Vidal.
No, mira, no em traieu aquest tema. No, aquest tema no me'l traieu.
El tenim previst, però més tard. Però,
No responc a mi mateix.
Està previst, però les coses les ordenem per ordre d'intel·ligència i Arturo Vidal no va a la primera
llavors,
hora.
Llavors, a les 12 de la nit, no?
Això mateix. Marcos.
¿Qué quieres? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos?
¿Qué quieres de mí? ¿Qué me vienes a molestar a mí ahora?
¿Qué sembla que perd y que guanya, bueno, si es que guanya alguna cosa el Barça sense Messi?
Vamos a ver, perder, pierdes todo. Pierdes todo, pero al mismo tiempo ganas. Ganas porque... Pero para mí, tanto a nivel de club, como a nivel de equipo, como a nivel de todo, lo primero que tienes que asumir es que ya no lo tienes. O sea, no se puede construir un Barça pensando en cómo era el Barça de Messi. Ya está. No está. Desgraciadamente, por una razón o por otra, no está. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el entrenador, que supongo que hablaremos del entrenador, es que hoy ha llegado al campo del entrenamiento y ha mirado y no estaba Messi. Había 19 futbolistas, entre ellos Piqué, Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Ilaís, Cuenca, Conrad. Había 19 y no estaba Messi. Tiene que construir algo sin Messi. Y la mirada del aficionado y la mirada de la gente... ya sé que es muy fácil de decir y muy complicado porque, como antes comentabais, no se ha pasado ni el dolor, ni el duelo, ni nada.
¿Tú crees que Koeman això ho té claríssim, que ha de construir sense Messi?
Bueno, es que si algo ha demostrado Koeman es que es pragmático. Es decir, él hoy ha llegado al campo de entrenamiento y ¿dónde estaba Messi? No estaba.
No.
No estaba. O sea, tú a partir de ahí tienes que empezar a pensar que luego te llega Messi. Luego ya, si te llegara Messi, si te llegara, que es complicadísimo, casi muy difícil, por no decir utópico, ya es otro asunto. Pero tú ahora tienes que empezar a trabajar en la construcción de un equipo sin Messi. En la construcción de un equipo que, para empezar, la directiva tampoco se lo ha puesto fácil. Porque estamos hoy a día 2 de entrenamiento, primera vez que pisa el césped de la Ciudad Deportiva, y sigue estando Suárez, Arturo Vidal y Junior Firpo ahí. ¿Cuántos fichajes han llegado? Con todos mis respetos, Trincao y Pedri son jóvenes que te pueden transmitir energía y entusiasmo, pero estamos hablando de un chico de 20 años que llega del Sporting de Braga y un chico de 17 años que tiene mucho talento, pero que ha brillado en segunda división con Las Palmas, y llega a un equipo y a un club que devora, que come, que te autodestruye. No hablo de jóvenes. Igual estos jóvenes tienen más personalidad. Todos hemos visto el caso de Víctor Bahía, jugador experto, portero con absoluta personalidad de la selección portuguesa del Oporto, y llegó aquí y se lo devoró el estadio. Entonces, Pjanic, que era el más experto, no ha venido porque tiene el coronavirus. O sea, esa es la situación real ahora del Barcelona. ¿Cuándo habéis dicho que empieza la Liga? El 27, ¿no?
26. Para el Barça, 26-27 de septiembre.
No, 27 de septiembre, ¿no?
Sí.
No queda ni un mes. ¿Qué he hecho?
Re.
Vale, pues
també és cert que això allibera bastant de pressió
sí,
amb el
sí,
Koeman,
sí,
aquesta situació, però, perquè ningú espera que d'això en surti
regaló. No hi ha res fet si és que enteneu que hi haurà molts canvis a la plantilla. Jo ho vull veure.
O sigui, jo també.
Fitxatges, jo interpreto que...
Home, les fitxes que van marxant, que avui després ens explicarà el Salmurri, per exemple, treus de sobre Rakitic, home... Tu has de portar gent, bàsicament, perquè has acabat la temporada amb 14 fitxes o amb 15.
Ja, però el que vull dir és que no, és que Koeman treballa amb la idea de Wijnaldum. Lautaro Martínez, donem per fet que vindran... Jo no crec que... Vaja, és que m'aferro al que ens han explicat, que no hi ha un ral.
I no parlem del més important, que és el central. Amb tot això, Wijnaldum, no sé què, Memphis Depay, tal, no sé què, i ningú parla d'un central, que és el que realment necessita el Barça, i un lateral, per mi.
No, i sobretot, i acabo con el tema de Messi, és, per a mi és la mirada sobre el juego del equipo y sobre el equipo. És otro equipo, és otro Barça. Hubo un tiempo en que hace 16-17 años el Barça jugaba sin Messi, y hace 30 años el Barça, el Dream Team, jugaba sin Messi, y dentro de 20 años se jugará sin Messi. Y creo que esa es el mayor aprendizaje que tiene que hacer la gente. No vale ya pensar en Messi, porque Messi ya no está. Y porque en realidad esto te convierte en un equipo como tantos. Es decir, todos los equipos del mundo no tenían a Messi. Solo había un equipo que tenía a Messi. ¿Quién era? El Barça. Pues igual ahora ya no es. Por lo tanto, eres un equipo más, digo, desde el punto de vista terrenal. Sí. Una altra
forma de veure, perdona Marcos, en positiu és que els últims 5 equips que han guanyat la Champions no tenien a Messi.
Certament.
Per tant, el Barça pot guanyar la Champions.
No, y yo no te digo de ganar. Va a llegar Koeman y va a llegar Xavi de aquí a 2 años y le vas a pedir el triplete. O sea, el Barça tiene que asumir lo que es. Ahora mismo no es ni campeón de liga. Le han metido 8 cuartos de final de la Champions, viene de 4-0 en semifinal de la Champions. Por lo tanto, señores, esto es, si me permitís, vosotros sois más jóvenes y no lo vivisteis, esto es el año 1988.
Hem tornat a aquest any, sí. Jo crec que això és molt important. Un títol, la temporada que ve, és el gran objectiu. Ja ens oblidem de somiar truites, triplets i històries que ens havíem pensat que el futbol s'havia convertit en una altra cosa.
Que esto era una fàbrica de golosines, com deia Ramon. Ramon Besa, me refiero siempre.
Sí, sí.
Como decía Ramón, aquí el Barça en vez de ganar títulos, descuenta títulos. No, pues aquí ahora, señores, eres un equipo más.
Si dius que és el Barça del 88, Marcos, aleshores jo crec que t'ho firmem tots, no? Perquè just després va venir el Dream Team.
Bueno, pero necesito su proceso,
Dos anys, jo crec que podem firmar 2 anys,
Sí, claro, necesito su momento, necesito... También puede ser el Barça de post-Figo. Any 2000.
Jo crec que ens oblidem,
aquest no m'agrada menys, que vam triar 5.
Ens oblidem de que el Madrid tampoc està per llançar.
Bueno,
no?
Si
parlem de la Lliga, jo estic d'acord que el Barça no està per pensar en res d'Europa ni triplets. Sí, però jo he hecho la broma de que tu dices... Ningún equipo tiene Messi.
No hay bromas.
Si no hay bromas, me voy. Porque yo vengo aquí a hacer bromas.
Si no hay bromas, en días así.
Sin bromas, escucho a Arturo Vidal y me suicido. O sea, yo vengo aquí a
válvula de escape
el humor. No, pero el que digo muy rápido, Marcos, es que la Lliga, tal com està. El Barça no està tan malament, no sé si com el 88 o no el 88, però la plantilla del Barça segueix tenint un dels millors porters del món, segueix tenint un dels millors migcampistes de la Champions de fa 2 anys i ara, De Jong, i segueix tenint el campió del món, el davanter titular de la selecció campiona del món i tal. Vull dir que no crec que estigui tan malament. Evidentment està molt lluny del que volem que sigui el Barça, però vull dir, la Lliga no és impossible tampoc, a poc a poc, pensem-ho.
Sí, el que li han faltat al Barça últimament no són noms, és tenir una estructura sensata d'equip.
No sé què votaria ara mateix Koeman a l'enquesta que fem avui al Tot Costa, però mira, us la farem a vosaltres per ja tancar definitivament el tema Messi.
És bona o no?
La pregunta, com sempre. Per tant, jutja tu si és bona o no.
Comenceu la cinquena temporada.
Us podeu imaginar un gir de guió en el qual Messi acabi jugant al Barça aquesta temporada?
Sí, rotundament sí.
Rotundament sí.
Marcos?
No ho sé.
Has dit, es podeu imaginar.
Clar.
Podeu imaginar.
Rotundament imaginar, que hi haurà un canvi. Me'n puc imaginar un gir de guió.
Tinc la imaginació.
Us podeu imaginar que Messi acaba jugant aquesta temporada al Barça?
Sí, tant.
El Sanabra i el Torquemada, sí? El Marcos?
Jo dudo.
Costa?
Vaja, no, perquè és que no faré mai el dol.
Però una cosa...
No,
si
però jo dudo, sí. No pot ser, jo no. Dudo. O sí o no.
Però si em preguntes... us imagineu que Messi pugui jugar al City? Rotundament sí.
Clar, també. Ens ho podem imaginar.
Però comptem... Però vosaltres preveieu l'escenari. Us diré més. Hi ha un 75% de la nostra audiència que no contempla aquest escenari de veure Messi vestit del Barça.
I això és molt sa.
És un mecanisme de defensa.
Molt sa.
Fan bé perquè si el veuen, doncs mira...
Molt sa. I farem una rua. I com diu el Jordi...
Clar, ells ja ho han
assumit. Si ell no hi vol ser... Clar, escolta'm, el més lògic és que quan algú no hi vol ser i se'n vol anar, és que pugui passar això. Això és el més probable. És el més probable. Però ens podem imaginar un gir de guió?
Oh, i tant.
Rotundament sí.
Un de cada 4 aficionats del Tot Costa pensa que és possible que Messi acabi jugant aquesta temporada al Barça. En el cas del Marcos, no hauria votat a l'enquesta perquè l'enquesta només és un sí o un no.
Però si és d'imaginar, no és una pregunta és d'imaginar.
O sea, la gente que tiene certezas absolutas, yo no me fío.
Però que és imaginación.
No és una certesa. La qüestió és si en el teu escenari hi ha la possibilitat.
Jo crec que el Marcos vota no, perquè té dubtes. I com que té dubtes, i a més, igual una mica, perquè cada dia és fatal que tots nosaltres penséssim diferent a...
Que ho digui.
Que no té imaginació. Un grup en el qual m'inscric. És a dir, no em sé imaginar.
No, llegado a este punto solo me aferro a los hechos. O sea, ni imaginación ni nada. Y los hechos me están indicando lo que me están indicando hasta ahora. Luego los hechos pueden cambiar. Pero hoy no veo ninguna foto de Messi con la camiseta azulgrana entrenando en la Ciudad Deportiva.
De ni del City, ni con la camiseta del City.
Bueno, pero eso...
Bueno, però ja és un gir de guió, que sí, és el sí. que diu la pregunta. Per tant, s'entén que el guió, com diu el Marcos, són els fets actuals, que és que Messi
ara
no
mateix
juga al Barça.
Tots pensem que Messi no acabarà jugant, però hi ha aquesta opció del gir de guió.
El Torquelab d'avui era un exercici d'imaginació, que guanyem i que perdem sense Messi, i hem acabat en un altre exercici o intent d'exercici d'imaginació. Ricard, gràcies.
Adeu.